Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Us voldria enviar un missatge d'agraïment a tots els companys, amics, germans, família. M'heu enviat la vostra estima, la vostra solidaritat i la vostra proximitat. Per mi són moments, evidentment, difícils, però, per altra banda, moments de joia. Jo no sé com és morir-se, de fet, ningú de vosaltres ho sap, però en tot cas us asseguro que tal com està arribant-me la mort en aquests moments, no podria ser ni més feliça, ni més agradable, ni més ben acompanyada. Ja m'agradaria que en aquest planeta tan injust tothom pogués tenir un final com el que estic tenint jo en aquest moment i de quina manera l'estic visquent acompanyat. Tinguem sempre molta empenta, mirem sempre de ser coherents, mirem sempre de no esgotar mai, mai, mai l'esperança. Moltes gràcies.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Arcadi Oliveres, la veu que sentíeu, ha mort aquest migdia, avui, dimarts de Pasqua, a Sant Cugat del Vallès, als 75 anys d'edat. Aquest economista i activista, un incansable lluitador per la pau i la no violència, ens deixa poc més de 2 mesos després que li fos diagnosticada una malaltia terminal irreversible. Entre nombroses tasques de compromís social i amb els drets humans, va treballar als anys 70 ja en diverses causes pacificadores, com també en reivindicacions que anaven des de la condonació del deute extern als països pobres fins al compromís dels països desenvolupats per ajudar amb un 0,7% del producte interior brut als altres, els que estaven en vies de desenvolupament. Aquesta és només una petita mostra de la persona d'Arcadi Oliveres. Des de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana hem pogut també acomiadar-nos d'ell. Al febrer van anar-hi els nostres companys Joan Trias, Mercè Raga i David García i van enregistrar una entrevista que ja s'ha emès en el programa El Protagonista i que avui tornarà a sortir a les 8 del vespre, de 8 a 9. Ara fa uns dies, fa menys dies, 3 setmanes concretament, igualment a casa seva, Arcadi Oliveres, des d'aquest agraïment per l'estimació, ens deia això.
Per descomptat, en aquest comiat que s'està fent, us agraeixo que m'hagin permès tenir una petita part del que em podríem anomenar el meu funeral. Aquests dies em diuen molt que s'ha de preparar el funeral, i certament s'ha de preparar. Per altra banda, també és evident que amb les actuals circumstàncies els funerals han canviat una mica per modalitat, que no són per ser gent dels que vam tenir, per exemple, amb el Pat Marcel. I en conseqüència ho hem parlat amb la Janina, la meva dona aquí present, que el funeral caldria que fos una mica diferent. Com caldria que fos una mica diferent? Doncs fent, precisament, aquell funeral que estem fent ara. Jo crec que, ja sé que em van alliberar de l'hospital ara fa aquest parell de mesos fins ara, no estiguem fent altra cosa que un funeral. Què és el funeral? La trobada amical de la gent.
Que el cel sigui Arcadi Oliveres. I permeteu-me que faci una petita pregària, però adreçant-me a ell. Arcadi, preguem per tu, perquè arribis ben aviat a la glòria de Déu Pare. Ell t'acollirà amb els braços ben oberts i et té reservat un espai ben a prop d'ell. El teu retrobament amb el teu fill Marcel, que ens deixava ara fa tot just 10 anys, serà una festa per a tots dos. Els qui ens quedem aquí et trobarem a faltar. Intercedeix per nosaltres. Amb aquest record d'Arcadi Oliveres, comencem avui un programa que, evidentment, reviurà altres aspectes de la vida de qui va ser president d'una organització eclesial de referència, com és Justícia i Pau, a Barcelona i també durant 3 anys al conjunt d'Espanya. Tica Font, que va ser col·laboradora estreta seva com a vicepresidenta de Justícia i Pau i també amiga personal, ens farà 5 cèntims del que ha estat l'aportació d'Arcadi Oliveres al nostre món. Però la taula d'anàlisi avui estarà dedicada a l'augment de la mobilitat que hem tingut aquests dies a Catalunya. el que ha estat una petita recuperació del turisme per Setmana Santa i inici de Pasqua, l'ocupació hotelera i altres aspectes que analitzarem amb els economistes Joan Buscà i Josep Lluís Marriera. I els últims minuts per a un nou temps de diàleg, aquest espai interreligiós en què parlarem de la Pasqua catòlica, que celebrem des d'aquest diumenge passat, i l'ortodoxa, que se celebrarà d'aquí uns dies, el 2 de maig. Tot això i una miqueta més amb la contra del Rafa Sanahuja. El recuperem avui, Rafa, ben tornat, després d'una petita indisposició que, gràcies a Déu, no ha estat res important. Doncs tot això fins a 6:45. Comencem. Passen 5 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El Departament de Salut fa seguiment a aquesta hora del procés de vacunació del Covid-19 a Catalunya. La compareixença aquesta tarda es produeix després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hagi dirigit a tot l'Estat aquest migdia amb un compromís expressat amb un calendari de vacunació. Sánchez ha anunciat l'arribada de 87 milions de dosis de vacunes d'ara fins al setembre. Ha assegurat que a finals d'agost ja hauran estat immunitzats el 70% de la població espanyola i que la setmana vinent marcarà un punt d'inflexió. Ara, a la tarda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, han comparegut i sobre les paraules de Sánchez a Argimon ha demanat concreció. També ha destacat que les dades de la pandèmia d'aquests dies no van bé, alhora que ha avisat especialment de la saturació de les unitats de cures intensives. 445 són les persones a les UCIs i el 26 de març s'havien superat les 400. Va tot, malauradament, en augment. En concret, hi ha un 13,5% de la població amb una dosi de la vacuna. D'altra banda, és un 16% si ens fixem només en els majors de 16 anys, que són els candidats a rebre la vacuna, i un 5,7% que ja estan immunitzats amb la pauta completa de les dues dosis. Recordem breument altres dades de la pandèmia. En les últimes 24 hores, segons el Departament de Salut, un centenar de persones han ingressat als hospitals catalans a causa del coronavirus. En un dia s'ha passat concretament de 1.608 pacients Covid a 1.708. I també la positivitat, el percentatge de proves que donen positiu, era fa dos dies per sobre del 7%, lluny del límit del 5, marcat per l'Organització Mundial de la Salut per poder fer un seguiment acurat dels contagis. L'atur baixa una mica després de 5 mesos de pujades. A Catalunya s'ha reduït de 6.390 persones i el total de persones sense feina s'ha quedat en 505.900. En el conjunt d'Espanya, sempre referint-nos lògicament al mes de març, la reducció ha estat de 59.000 persones i la xifra total d'aturats queda per sota dels 4 milions. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat es manté entre variable i abundant encara a hores d'ara a molts punts de les comarques de Barcelona i de Girona. Fa una estona encara estaven caient alguns ruixats a punts de la mateixa Costa Brava, sobretot cap a la zona del Baix Empordà. I al llarg de les properes hores, sobretot comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i Girona, encara pot haver-hi algun ruixat de caràcter dispers. No pas a l'Alt Empordà, perquè aquí continuarà bufant la tramuntana, que serà de moderada a forta. A la resta del país, una tarda molt més tranquil·la, amb més clarianes i el que hem notat, sobretot, un descens de les temperatures. La propera nit freda arreu de Catalunya, demà al matí farà un fred pràcticament d'hivern a tot Catalunya i també tindrem algun ruixat a primeres hores litoral i prelitoral de Barcelona, sud de Girona i també nord de Tarragona. De cara a la tarda, aquest risc de ruixats també afectaria aquestes comarques i també alguns punts de l'interior de Tarragona. Demà, com dèiem, temperatures més baixes que les d'avui, màximes les més altes que no passaran dels 15 a 16 graus. A partir de dijous pugen les temperatures amb un ambient que serà més assolellat.
Gràcies, Jordi. Completem l'informatiu amb un apunt cultural. El Museu del Joguet de Figueres dedica una exposició a Salvador Dalí quan era nen, concretament dedicada als seus primers 20 anys de vida. Aquest museu de joguines ha creat un grup de treball per preparar el futur, mentre cataloga el fons documental que es podrà consultar en el catàleg universitari. S'ha aprofitat, a més, el període en què el Museu Dalí de Figueres estava tancat per oferir aquesta exposició, concretament a la Sala Temporal.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
5 minuts i serà un quart de set. Ens ha deixat Arcadi Oliveres i una de les persones que poden valorar segurament amb més coneixement el que ha estat la seva aportació pública és Tica Font. Entre altres tasques, la nostra col·laboradora ha estat vicepresidenta de Justícia i Pau a Barcelona, treballant colze a colze amb Arcadi Oliveres, i també directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, un organisme públic depenent de la Generalitat. A més, col·labora actualment amb el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i també amb Justícia i Pau, entitat de la qual no s'ha deslligat mai. Tica Font, bona tarda i compartim avui el dol per aquesta pèrdua. Bona tarda.
Hola, bona tarda i moltes gràcies.
Sempre amb l'esperança cristiana de la Pasqua, des d'aquest amor a la vida que Arcadi Oliveres i la seva família han expressat aquestes setmanes, oi? I vostè, a més, ho ha pogut veure personalment, també.
Sí, sí. En aquests últims dies vam poder-lo visitar un parell de vegades, hem parlat alguns dies telefònicament. Jo crec que era admirable la manera en què ha mort, com ell ha decidit tota la vida viure. Ell sempre ha viscut envoltat de gent, sempre acceptant les peticions de tothom d'anar a fer xerrades, actes. La seva agenda era una bogeria. I també ha volgut morir acompanyat de tota la gent que l'apreciava, l'estimava. Estava mal, moribundo ja, però ha acceptat a sa casa pues, que la gent l'anés a anar a veure, que li expliqués coses. Jo crec que això ha estat per mi molt admirable, algú que ha pogut viure la seva mort com ell ha decidit viure-la, sense negar-la i ocultar-la, sinó afrontant-la i fins i tot, diríem, disfrutant una mica de la gent fins a l'últim moment.
Sí, fins i tot ha arribat a dir en alguns moments que han estat aquests últims els dies més feliços de la seva vida o dels més feliços.
Sí, sí, jo crec que el confort que li ha donat la gent, anar a veure'l. Jo crec que han estat tantes les mostres d'agraïment que tothom li ha donat que, no sé, que per mi també ha estat una gran ensenyança el que hagi assumit com va assumir la mort i aquest acceptar que la gent pues, el volgués anar a veure, a dirigir-li unes paraules, a... Mm-hmm. Jo crec que ha estat això molt important, eh?
I tant.
Jo crec que ha estat important perquè sembla que vivim en una societat on la mort s'ha d'amagar, mm-hmm. que no l'afrontem com un procés també natural. I ell l'ha afrontat amb la mateixa naturalitat que va acceptar la vida, eh?
I tant. En aquest estudi on ens trobem ha estat moltes vegades. Arcadi Oliveres, com vostè diu, tenia gran esperit de servei i no deia no als mitjans, als qui organitzaven conferències, no cal dir-ho, a iniciatives a favor de la pau, sobretot aquesta Universitat per la Pau que ell va dirigir i presidir molts anys i molts altres projectes. Podríem dir moltes coses, evidentment, d'Arcadi Oliveres, però potser què destacaria vostè de la seva persona? Potser pot tenir de referència aquests anys que va treballar amb ell a Justícia i Pau, per dir alguna cosa?
Mira, a mi sempre m'assombra d'ell que d'alguna manera a través d'ell pots passar una radiografia dels últims 50 anys de Catalunya i ell en tots els esdeveniments que diríem que són rellevants socialment, ell estava, sempre ha estat. Jo crec que això per mi sempre ha estat un valor. I un aprenentatge que jo m'he quedat molt d'ell sempre ha estat una, el servici. I diríem, i a vegades, per mi era exagerat, perquè tenia moltes vegades amb ell discussions de dir tens la salut feble, que sempre ha estat en una salut feble.
Sí, és veritat.
Però mai ha dit que no a ningú, mai, mai, mai. I quan no, sonava el telèfon i veies que agafava l'agenda, ja l'agafava i deies, però home, si no saps encara per què te truquen, ja estàs agafant l'agenda abans de despenjar, o si la despenjava i era algú que anava a demanar-li o una xerrada, o una entrevista, o un acte o algo, i si no podia li deia, mira, aquell dia a aquesta hora no puc, però vols que ho posem en un altre moment? Sempre. Jo li he vist emportar-se quimios a Nicaragua per no deixar de fer un acte.
Sí, sí. Ell havia tingut càncer de pell molts anys, això, diguéssim, ho podem dir perquè ho feia públic, no?
Sí, 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 sí. Jo, i mira, un aprenentatge dels que me vaig quedar molt amb ell, sempre em deia, per saber si una reivindicació que socialment que fem, si la societat demanem alguna cosa, i això que demanem té sentit i és de dret, sempre posa el filtre que si el que demanem és universalitzable, si tota la humanitat que viu en el planeta pot gaudir-ho, és un dret i és una causa justa. Però si allò que demanem només ho podem gaudir uns quants, perquè no és universal, és un privilegi. Mm-hmm. Jo sempre m'he quedat en alguns aprenentatges d'aquests, d'ell. Mm-hmm.
Sí, podríem aplicar aquesta frase de l'Evangeli de Marc, capítol 8, versicles 35-36. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'Evangeli la salvarà. Potser l'Arcadi ha aplicat aquesta màxima evangèlica tota la seva vida. Desgastar-se per salvar la vida, en definitiva.
Jo, de fet, diria que és per mi el més rellevant és que hi haurà unes quantes generacions de joves uh-huh. que sempre el tindran present. I doncs això, jo crec que molt poca gent pot dir-ho, que hagi deixat tanta penjada i en tant. Col·lectius rellevants, com ell l'ha deixada.
I tant. Bé, un últim detall, Tica Font, ens quedem amb ganes, tornarem a parlar d'Arcadi Oliveres, sens dubte, en properes ocasions, però avui que l'hem perdut, no sé si té alguna informació sobre el comiat, un comiat que suposo que serà restringit a causa de la pandèmia.
Jo, sí, tot el que tinc entès és que també la família marcarà quines són les persones que volen que estiguin. Seran els caputxins de Sarrià, uh-huh. però no es desvelarà ni l'hora ni exactament...
Ni el dia ni l'hora. Serà els propers dies, lògicament, demà passat, un dia proper. No?
Exacte. Molt bé. No serà més enllà de dos dies, però volen restringir l'accés,
Molt bé. Doncs queda dit, també és important dir-ho, això, sí. I tant. Moltíssimes gràcies, Tica Font. Compartim la tristor per la pèrdua i l'esperança que ja es va manifestar fa gairebé 10 anys en el funeral pel seu fill, Marcel Oliveres, que amb només 28 anys segur que va deixar un gran buit a la família, però, en canvi, en aquella celebració un servidor era present, gràcies a Déu vaig tenir el goig. Es vivia la Pasqua, oi? Es vivia l'amor a la vida.
Sí. Jo crec que aquesta vegada tornarà a ser igual. Així. I ell sempre comentava que si el seu fill va poder planificar el funeral, que ell no seria menys. I ell l'ha planificat, com serà el seu funeral, també.
Ens ho ha dit, i tant que sí. Moltes gràcies, Tica Font. Una abraçada molt forta i el recordarem. D'alguna manera seguirà viu entre nosaltres amb tot el seu llegat, Arcadi Oliveres.
I ens trobarem amb ell.
I tant que sí, això mateix. Una abraçada molt forta. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Passen 3 minuts d'un quart de set amb una mica de retard. Comencem de seguida la taula d'anàlisi.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Podem, abans, amb una mica de retard, comencem la nostra anàlisi de l'actualitat. El temps de Setmana Santa, sobretot el tridu pasqual que acabem de viure, i fins ahir dilluns de Pasqua, ha estat marcat per un augment de la mobilitat i també una petita recuperació del turisme, especialment en relació amb l'any passat, en què patíem el confinament total domiciliari per les mateixes dates. Per exemple, hi ha hagut, aquesta vegada, una ocupació molt alta, propera al 100%, en cases rurals, des del Pirineu fins al Delta de l'Ebre, com també en algunes localitats, especialment Tarragona, per exemple. En canvi, s'ha quedat en un 15%, segons les dades d'aquests últims dies, a Barcelona. A l'interior i a la costa catalana, l'ocupació ha estat per sobre del 80%. Més enllà d'aquesta realitat estadística, el sector turístic i l'economia en general han viscut aquests dies passats entre la resignació, el pessimisme i l'esperança, mentre la restauració reclamava un aforament del 50%, entre altres canvis. Deixem enrere un clàssic període de minivacances viscuts des de l'excepcionalitat d'aquesta crisi sanitària, amb la preocupació per les dades de pressió hospitalària que hem conegut avui, i encetem un camí, en qualsevol cas, cap a l'estiu, molt marcat per la incertesa, a partir d'aquestes dades i epidemiològiques que són certament preocupants. Ens acompanya per analitzar aquesta actualitat Joan Buscà, economista, professor de la Universitat de Barcelona. Senyor Buscà, bona tarda i bona Pasqua.
Bona tarda i bona Pasqua.
Això mateix. Bé, ja em perdonarà que hem començat amb una mica de retard perquè hem recordat Arcadi Oliveres, que ens ha deixat avui. Suposo que el coneixia personalment.
Sí, home, i tant, i tant.
Una gran pèrdua, també, per al món dels economistes, des de les diferències, no?, a l'hora de fer tesis econòmiques, moltes vegades amb ell o amb altres.
Sí, però en el fons som... i érem uns bons amics, i, com dius tu molt bé, doncs, companys de professió, i la veritat és que amb l'Arcadi hem tingut molt bones trobades i molt bons estudis, i ha sigut, malauradament, una gran pèrdua.
Deixant de banda aquesta gran figura, que segur que seguirà present, perquè deixa un gran llegat i, sobretot, un pensament que, com ara ens comentava Tica Font, serà referència per a joves d'avui, fins i tot, que el tenen, doncs, això, com un home atrevit, com un home de denúncia i també en positiu, oi?
Sens dubte, sens dubte. Jo penso que és un home que ha marcat una era i que, com dius tu molt bé, molts estudiants encara l'estan recordant, i com no, els que hem sigut al costat d'ell treballant amb ell, pues el trobarem molt a faltar, la veritat. Mm-hmm.
Bé, i entrant en el tema que ens ocupa avui sobre la mobilitat i la situació econòmica, la veritat és que ens queden escassament 7-8 minuts, però telegràficament, quina valoració fa d'aquestes previsions de Setmana Santa i de com ha estat la mobilitat, sobretot el turisme interior, que potser és el que salva una mica els mobles, oi?
Sí, bueno, sempre estem treballant nosaltres amb números, amb estadístiques, no?
Sí.
I, clar, és molt recent, això va acabar ahir, i respecte a la mobilitat, sembla que realment Catalunya s'ha mogut molt, internament, lògicament, perquè el perímetre era la pròpia comunitat. Les xifres són realment altes. Es parla d'una mobilitat de 350.000 vehicles que van sortir de Barcelona i que, per tant, com deies tu abans en la presentació, el turisme rural pràcticament ha estat al 100%. Mm-hmm. El no rural ha arribat a xifres a la costa i tant la de Costa Brava com la Daurada, doncs, de l'ordre del 80%. I a Barcelona, no. Barcelona ha sigut una estadística relativament baixa del 25%.
Clar, Barcelona s'omplia molt de turisme estranger, no?, que ara no ha arribat. És a dir, l'atractiu de visitar Barcelona per Setmana Santa venia de més de mitja Europa, per entendre'ns.
Exacte. Sí. Bueno, aquesta vegada, pues, no, és complicat. Sempre els economistes estem dient que la pandèmia sanitària hi va darrere la pandèmia econòmica i tenen una grau de relació totalment, no? O sigui, que si la pandèmia els confinaments afluixen, l'economia doncs comença a despertar. Ara bé, ara fa poc que estava escoltant l'Argimon, que està fent una roda de premsa, sí. I la cosa sembla que no pinta massa bé.
No, efectivament. Sí. Amb aquest ritme de creixement en la pressió hospitalària no es pot sostenir la situació, ha dit clarament. És important que entre tots lluitem amb la nostra actitud personal també, per acabar amb això, per frenar això, vaja, aquesta tendència.
Exactament. Per tant, veurem els propers dies, perquè encara és molt prop, les reaccions d'aquest virus doncs tarden 3-4 dies, i veurem a veure les xifres doncs com aniran en les properes 4-5 dies, però sembla que la cosa no pinta massa bé.
Bé, i ràpidament, perquè ens quedem, si no, sense temps, tot agraint Joan Buscà aquesta primera intervenció, saludem, encara que sigui pocs minuts, un altre economista, Josep Lluís Marriera, que també ens acompanya. Bona tarda, senyor Marriera.
Molt bona tarda, Ignasi.
I bona Pasqua, com està?
Bona Pasqua. Bé, gràcies a Déu.
Molt bé.
Només dir, abans que res,
Sí.
Avui també em trobo com la majoria de gent que tenim pues, relacions amb Ràdio Estel,
sí.
Una mica afectat per que ens ha deixat avui l'Arcadi Oliveres.
Sí, senyor, sí, senyor, també l'hem recordat.
No, realment, el vaig conèixer a través del Col·legi d'Economistes, en diferents reunions, en diferents sessions, fins i tot com a vicepresident d'Economistes Sèniors vam organitzar una conferència que ell la va fer magníficament en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, ara fa potser uns 3 anys. És que el temps passa volant.
Sí, i tant.
I després també he tingut la gran sort de compartir amb ell pues, moltes d'aquestes tertúlies que hem tingut.
Sí, i tant, i tant.
I en el Mirador de l'Actualitat, no?
Sí, i al matí també, el programa El Primer Cafè. És a dir, que ha estat un...
Ho feia abans al matí.
Sí, sí, sí.
I amb ell he estat pues, molt a gust, perquè sempre ha sigut una persona tan oberta, una persona senzilla, una persona que escoltava tothom, una persona que sempre acceptava anar a qualsevol reunió, qualsevol sí. conferència, qualsevol acte,
I
sempre estava disposat a tot.
Doncs bé, com que... Un gran home, i tant. Com que no ens queda temps gairebé, sí, disculpi, senyor Marriera, no sé si vol dir alguna pinzellada, encara que sigui en un minut, perquè se'ns acaba el temps, sobre com ha vist el turisme aquests dies de Setmana Santa, quina impressió té?
Bé, aquests dies de Setmana Santa és evident que degut a la situació pandèmica, pues, la gent a Catalunya només ha pogut sortir a Catalunya dintre de la seva comunitat autònoma, no?
Mm-hmm.
Aleshores, sembla ser que...
Hi ha hagut turisme interior, per entendre.
Una bona ocupació en els hotels, principalment en zones pues, de muntanya, en cases rurals, en zones costeres, també, a Lleida, sobretot en el Pirineu. Tot aquest turisme local ha sigut gràcies al moviment de molta gent de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Uh-huh.
Però, esclar, Barcelona ciutat, el tema és molt diferent.
Uh-huh.
Perquè Barcelona ciutat el que té és molts hotels enfocats principalment pel turisme internacional.
Clar.
Aquest turisme internacional, mentre els països no puguin agafar l'avió i puguin moure's per la Unió Europea o per diferents països del món...
Això no funcionarà.
És evident que aquests hotels ho tenen molt malament.
Bé.
La majoria d'hotels de Barcelona, ciutat, quasi tots, han dit que, bueno, aquesta Setmana Santa per ells ja era perduda.
Sí. Disculpi que ho hem de deixar aquí, perquè se'ns acaba el temps, però moltíssimes gràcies, senyor Josep Lluís Marriera. Tornarem a parlar, si els sembla, perquè també tenim altres informacions que ens havia facilitat Joan Buscà, i tornarem a parlar d'aquesta situació epidemiològica combinada amb la preocupació econòmica. Gràcies als dos economistes, Josep Lluís Marriera i també Joan Buscà, des del Record Arcadi Oliveres. Una abraçada.
Moltes gràcies i una forta abraçada a tots.
Una forta abraçada, sí.
Adéu-siau. Passaria un minut i mig de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Ben tornat, Rafa, després, com dèiem abans, d'una petita indisposició que, gràcies a Déu, no ha estat important. Et tornem a tenir aquí. Què ens portes? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Aquí estem de nou, disposats a oferir la contra cada tarda. Si Déu vol, així serà. Avui us explico una història ben curiosa i una mica trista. Comerç del futur amb condicions laborals inversemblants i precàries. I és que Amazon ha acabat admetent que els seus conductors han d'orinar, de fer les seves necessitats, en ampolles per culpa del trànsit o perquè no poden trobar lavabos públics en els recorreguts que han de fer el més ràpid possible per entregar els paquets. L'empresa de comerç electrònic s'ha disculpat públicament al congressista demòcrata Mark Pocan dels Estats Units, que ho havia denunciat a Twitter. D'entrada, Amazon ho va negar, encara ho va negar, en un tuit que ara considera incorrecte. Va ser un autogol, han dit, i no n'estem contents i li devem una disculpa. Això ha dit Amazon en un comunicat. La companyia, amb seu a Seattle, alega el mateix comunicat, que es tracta d'un problema que ve de lluny i que afecta tota la indústria. També diu que encara no saben com, però que buscaran solucions. Doncs sí, seria qüestió de trobar solucions, perquè el tema ens sembla d'allò més increïble i també humiliant, impropi d'una empresa tan gran com Amazon. Esperem que així sigui.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Avui, dia en què hem recordat sobretot Arcadi Oliveres, que ens ha deixat, tenim també el nostre racó, com cada dimarts, per al diàleg interreligiós, per als ponts entre les diverses creences. Volem parlar avui de la Pasqua cristiana, que és el moment més important de l'any, ja que es commemora la resurrecció de Crist, ni més ni menys. Les divisions històriques han fet, però, que ortodoxos i catòlics no sempre coincideixin cada any en el diumenge en què es reviu aquell esdeveniment central per a la fe en Jesús. Abans d'ahir començava la Pasqua per a l'Església catòlica, com segurament tots sabeu. així com per a l'evangèlica en la seva diversitat. Però els orientals dels diversos països la viuran més tard, aquest 2021, concretament el 2 de maig. La nit anterior al diumenge de Pasqua, anomenat el Gran Dissabte a les 12 de la nit, els fidels participen en la vetlla pasqual per celebrar la resurrecció i esperen dins del temple encenent espelmes. En això, tots els cristians s'assemblen. A Rússia, per exemple, després de la missa de Pasqua, és costum sopar els plats típics que havien estat prohibits durant la Quaresma, entre ells formatge, ous o grans biscuits de Pasqua, que diuen allà. Les festes populars de Pasqua inclouen processons i intercanvi dels típics ous de Pasqua, tot i que aquest any, lògicament, la pandèmia restringirà les celebracions pel que fa a la seva litúrgia. L'ou, com també sabeu tots, simbolitza la vida, el cercle d'aquesta vida des del naixement fins a la mort. Més de 200 milions de cristians ortodoxos utilitzen un calendari litúrgic diferent al de l'Església Catòlica, fet que explica la diferència de dates. Això és a causa del fet que els ortodoxos es guien per l'antic calendari julià en lloc del gregorià, que és l'assumit pels catòlics. Parlem de Pasqua perquè d'alguna manera és cada dia amb Aurel Bunda, que és el rector de la comunitat ortodoxa romanesa de Barcelona. Pare Aurel Bunda, bona tarda.
Bona tarda.
I bona Pasqua per als catòlics ja viscuda, però per als ortodoxos a punt, no a prop.
Bones Pasqua.
Exacte. Podem dir bona Pasqua igualment també a la seva església, tot i que fins al 2 de maig no és el dia que es viu. Però com es viu en general la Pasqua a les esglésies ortodoxes, particularment la seva?
Estamos en el tiempo cuaresmal. Ahora, en el tiempo cuaresmal de Pascua, y vivimos con intensidad espiritual, ¿no? Esperando esta gran fiesta, bueno, con la originalidad de estos tiempos pandémicas. Pero sí, esperamos con todo la fiesta de Pascua.
Y viuen la cuaresma també amb 40 dies, igual que els catòlics.
Sí.
Sí,
de la misma tradición, prácticamente.
De quina manera, pare Aurel Bunda, se celebrarà aquest any la resurrecció de Crist des de l'Església Romanesa de Barcelona, en un temple que tenen, que em sembla que està dedicat a Sant Jordi, oi?
Sí. Tenemos una instalación propia, un templo y un centro propio, y celebraremos hace 2 años hemos celebrado en este gran templo del Hospital de San Pau, pero con la pandemia el año pasado y este no podemos
Clar,
celebrar.
No poden celebrar la Pasqua en el temple obert a tothom, vol dir, no?
Sí, eso es. Sí.
I de quina manera la celebraran, doncs?
Pues celebramos un poco más restringido y, bueno, celebrando así por partes para poder acudir todos los que pueden venir. Porque ahora no sabemos lo que, no las normas y lo que va a venir, porque como se sabe, prácticamente se cambia de normativa casi semanalmente y por eso también hace falta lo que llegará de aquí un mes, porque...
Clar. No sabem com estaran les coses de cara al 2 de maig o al dissabte 1 de maig.
Sí.
Una última qüestió per Aurel Bunda. Pel que nosaltres sabem, aproximadament cada 5 anys coincideixen, no? I les Pasqües ortodoxa i catòlica. Sembla que és com un goig, no?, aquell any en què coincideixen en el mateix diumenge.
Sí, claro, pero bueno, en estos últimos 20 años prácticamente ha coincidido también mucho más...
Potser més freqüent.
Sí, más, y esperamos que sí, va a coincidir.
Sí, els propers anys. Potser es pot aconseguir una coincidència plena. Sabem que el seguiment del calendari doncs, és molt fidel a la tradició, no? El calendari julià, en el cas de vostès, o el gregorià, en el cas de les esglésies occidentals. Però es podria trobar la manera de celebrar-la cada any junts?
Bueno, esperamos, sí, claro, que podríamos en un tiempo celebrar juntos. Bueno, es el calendario prácticamente es el único, pero con la reforma que se hizo en 1574 se cortaron 10 días en Occidente,
sí.
Pero prácticamente hablamos del mismo calendario, del calendario juliano, pero que lo aprofundizaron en el primer concilio de Nicea, prácticamente la Iglesia una. Lástima que este calendario, no, la diferencia no consiste en cortar 10 días, consiste prácticamente en lo que pasó en 1054, cuando la Iglesia se rompió su unidad.
Sí, efectivament, l'Església d'Orient.
Sí, d'Orient con Occidente. Eso, sí. Eso es el problema, el fondo.
Sí, sens dubte que sí.
Porque no es un problema del tiempo, del calendario, porque nuestro Señor bueno, sabe lo que es terrenal y que el hombre tiene su imperfección.
Sí.
Però és un poc més les coses.
Sí, i sembla que és una divisió històrica, aquesta de l'any 1054, més política que no pas religiosa, perquè, en el fons, el que vostès prediquen per la resurrecció és el mateix, no? I la Pentecosta i l'Esperit Sant.
Pràcticament, hablamos antes de 1054 de la misma iglesia, de la misma raíz, de la espiritualidad de los santos padres que pasa prácticamente desde el Cádiz hacia Jerusalén, uh-huh. O más allí. Por eso hablamos en mil años, bueno, no de la misma espiritualidad, de la misma tradición, ¿no? Pero, bueno, hace falta rezar todos,
sí.
Sí para un día de Pascua, pero hace falta rezar para llegar a la plenitud de la fe, de la expresión del alma,
sí.
¿No? En lo que es la cristiandad, porque nuestro Señor nos ama a todos, nos abraza a todos desde de la cruz, y Él va a resucitar con todos en todos los tiempos, uh-huh. Cada liturgia és un tiempo pascal.
I tant. No és qüestió de dates per al dia de Pasqua, pròpiament.
Bueno, el dia de Pasqua és la fiesta tal, però...
És la grossa, sí.
En la ortodoxia i en la catolicitat, pràcticament, hablamos de dia de Pasqua cada santa liturgia, perquè nos comulgamos, recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. No alguna cosa, no sé qué, el mismo, porque eucarístico.
Sí, sí.
Y que Él se da, nuestro Señor, en todos los días de nuestra vida, en todos los tiempos.
Sí.
Y Él no se va a acabar.
No.
Por eso en mi mensaje en estos tiempos tan difíciles es que Cristo nunca no se va a retirar del mundo. Lo más importante es nuestra actitud del optimismo, de pedir a Dios, porque Él se queda con nosotros en todos los días.
Molt bé. I esperem poder complir aquest mandat, que tots siguem un.
Eso es.
Sí. Moltíssimes gràcies, pare Aurel Bunda, de l'Església Ortodoxa Romanesa a Barcelona, a la parròquia de Sant Jordi. Una abraçada molt forta. Bona Pasqua. A vostès els arribarà el 2 de maig, però tots ho celebrem igualment junts, encara que siguin dates diferents. Una abraçada i que vagi molt bé.
Gràcies a vostès i a tots.
Volem acabar recordant una anècdota que vam compartir en aquesta casa amb Arcadi Oliveres. A l'abril de 2005, quan acabava de morir Joan Pau II, vaig tenir el goig d'entrevistar-lo i li vaig preguntar qui li agradaria que fos el nou papa. Va dir això: m'agradaria que fos Jorge Mario Bergoglio, arcabisbe de Buenos Aires, aleshores. I va afegir: tinc molt bones referències d'ell, però, entre tots els elogis, només el fet que es desplaça regularment en metro per la ciutat ja és un indicador clar de pastor proper. Una profecia que no es va complir aquell 2005, però sí 8 anys després, en què, com tots sabeu, va ser elegit Bergoglio i és el Papa Francesc, l'actual. Gràcies per la vostra companyia. Fins aquí al Mirador. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.